Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Desestimats els recursos de reforma presentats pels investigats del cas Inipro.
L'Ajuntament de Tarragona, Adrià Tella.
La jutgessa ha desestimat els recursos de reforma presentats pels investigats pel cas Inipro. Així ho ha fet públic la CUP Tarragona, que exerceix d'acusació popular en un comunicat. El 22 d'agost de 2018 es va dictar l'auto pel que s'acordava la continuació del cas Inipro i el dia 29 d'aquell mateix mes es va dictar l'auto de subsanació de l'anterior, sent recorregudes amb dues resolucions en reforma i subsidiari d'apel·lació per les defenses dels investigats. Cal destacar que el Ministeri Fiscal es va oposar ja a l'estimació d'ambdós. Aquest dimecres, la jutgessa del jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona, encarregada del cas, va fer oficial la desestimació dels recursos presentats per les defenses dels investigats. Recordem que entre aquests hi trobem noms com el de Josep Fèlix Ballesteros, exalcalde de la ciutat i conseller del PSC a l'Ajuntament de Tarragona, acusat de prevaricació, malversació, alteració de preus en concurs i subhastes públiques, falsedat documental, frau, suborn, tràfic d'influències i abús en l'exercici de la funció pública. O també el de la consellera del PSC, Begoña Floria, acusada d'alteració de preus en concurs i subhastes públiques, suborn, tràfic d'influències, malversació i abús en l'exercici de la funció pública. En el mateix comunicat, la CUP assegura que valoren molt positivament aquesta decisió judicial i es mantenen ara a l'espera del que es decideixi a l'Audiència Provincial.
D'altra banda, les afiliacions del sector de la construcció a Lleida han augmentat un 5% durant el 2018. Uau, Lleida Ràdio, ara Martín.
Així ho ha transmès la memòria econòmica de la Cambra de Comerç de Lleida, que ha destacat que s'ha reduït l'atur a totes les comarques del territori. A més, la capital del Segrià ha registrat la taxa d'atur més baixa de les quatre províncies lleidatanes. La directora de la Memòria Econòmica de Catalunya, Carme Pòveda, ha fet una valoració d'aquests resultats.
Ha estat un any positiu, l'economia ha crescut un 2,5%, que és una taxa elevada. A més, per quart any consecutiu creix l'ocupació també a un ritme considerable, a l'entorn del 2,7-2,8 permanentment els darrers 4 anys. Hi ha 3 fites importants que hem assolit aquest darrer any. La primera és que la demografia ha deixat de caure, com a mínim, i per tant ja comencem a veure un creixement demogràfic. La segona és la indústria, que és el sector que millor s'ha comportat el darrer any, que ha estat capaç de crear un de cada 4 llocs de treball que s'han creat a la província de Lleida.
El balanç turístic del 2018 a Lleida també és el més positiu de les 4 províncies, ja que és el que ha registrat un major augment d'un 12% pel que fa als viatgers allotjats en establiments hotelers.
I demà s'obren de nou les portes al laberint de Blat de Moro de Castellserà, amb un FM Ràdio, Laura Porroi.
Aquest any hi ha la novetat que s'ha canviat totalment el seu recorregut, on hi haurà la possibilitat que una vegada s'arribi en un punt concret es podrà escollir o bé acabar el laberint o seguir el recorregut amb un nivell de dificultat superior. Ramon Orpinell, gerent de Castells de Lleida, explica els dos possibles recorreguts.
El laberint d'aquest any pots escollir si vols desenvolupar el laberint normal o si et sents valent per fer un laberint molt més complicat, per fer tot el recorregut de llarg recorregut, diguem, no? Llavors, els visitants, en funció de si estan molt cansats, en funció de si han sortit bé o del seu repte personal, doncs poden triar una o una altra versió, no?
Els preus de la visita són de 5 euros per persona i els menors de 10 anys, 3 euros. El laberint està obert de dilluns a diumenge, de 10 del matí a 12 del migdia i de 5 de la tarda a 10 de la nit. I a part els divendres, dissabtes i diumenges, també es podran fer visites fins a les 12 de la nit. Una altra de les activitats que organitza Castells de Lleida i que també té una bona acollida és l'Escape Room al Castell de Montclar.
A Castellserà, Lleida, posem punt i final a aquest butlletí. Gràcies per la seva atenció. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Per què és imprescindible que hi hagi programes com el Far? Perquè no succeeixin coses com la que ara us explicaré. Resulta que l'any 1989 un submarí soviètic impulsat amb energia nuclear es va enfonsar a les costes de Noruega, en concret a l'arxipèlag Svalbard. Va quedar enfonsat a 1.700 metres de profunditat. Això va fer que en aquell moment es considerés que el, treure el submarí fos una operació més que complicada, costosa. Van ser el gran cost de la rescat el que, doncs, d'alguna manera va fer que decidissin deixar el submarí allà baix i que els russos van garantir que això no donaria problemes nuclears fins entre l'any 2015 i l'any 2025. Doncs això va passar el 89. Doncs bé, hem arribat al 2015, l'hem superat, el 16, el 17, el 18, i ara resulta que uns investigadors noruecs han anat per allà i van quedar X temps. Fa uns anys van fer una cerca de veure com estava el submarí i com anava de radiació. Han passat per allà els seus aparells i han detectat una radiació 100.000 vegades superior a l'habitual. 100.000 vegades superior a l'habitual. Es dona, a més, la circumstància de que aquest submarí va quedar a una de les zones al mar de Barents, que es considera una de les àrees de pesca més grans de tot el món. Hi ha milers de milions de dòlars en pesca anuals que es treuen d'aquestes aigües. Doncs bé, ja han corregut a dir, però a los peces no les afecta, eh? És a dir, és el que hi ha sota. 100.000 vegades superior al normal, i malgrat això, els peixos no els afecta. Ara el problema és saber què fan amb el submarí, perquè és evident que deixen a radiació i és evident que treure'l d'allà sota segueix sent una operació d'alt cost econòmic. Més enllà d'aquesta notícia, de fet li han dit el Chernobyl submarino, més enllà d'aquesta notícia ha servit també per explicar que al fons dels mars de la URSS hi ha, des del mar de Kara, al nord de Sibèria, hi ha uns 17.000 contenidors amb restes nuclears. 17.000. 19 vaixells impulsades amb energies nuclears. 14 reaccions nuclears que van llançar vaixells que no estan allà, però que sí que van llançar les seves restes, i en els anys 70 doncs, varen fer diverses aportacions més d'energia nuclear en aquesta mateixa zona. Com que queda al fons del mar, ningú ho veu, i com que ningú ho veu, ningú en parla. I, mentretant, allò està allà baix, contaminant els mars, els oceans i els peixos, que d'una manera o altra, al final, acaben a la nostra taula i, per tant, en el nostre organisme. Programes com el FAR són imprescindibles per donar visibilitat a aquesta realitat, per denunciar l'existència d'un seguit d'interessos i d'un seguit d'actituds que van en contra del que es diu en superfície i que acaben afectant-nos a tots. Ho seguirem fent. Sé que aquest mar ens queda molt lluny, però avui n'hem parlat. A la nostra costa també tenim les nostres taquetes negres, eh? També tenim les nostres xarxes enfonsades, també tenim les nostres aportacions de contaminació. Nosaltres ens dediquem a la costa catalana, però no deixem de mirar amb clau de sostenibilitat la resta del planeta. Una autèntica vergonya. Cap país tindria res de tot això a damunt del seu terra, el que nosaltres anomenem en superfície. Benvinguts, bona tarda, com esteu? Arrenquem el FAR d'avui dijous, que és dia, 11 de juliol de l'any 2019. Una salutació cordial de tota la gent que fa possible aquest programa, que són en Juanjo López, en Joan Bosch i en David Valverde, la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González, i qui us parla? Amb vosaltres, fins a 7.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
Doncs arribats a aquest punt de l'ordre del dia, el que toca ara és mirar la previsió del temps. Per cert, temps calorós, i atenció, que diuen que arriba una altra onada de calor de cara a aquest dissabte i aquest divendres. Divendres i dissabte, demà i demà passat. En tot cas, des del Servei Meteorològic de Catalunya ens en parla en Jordi Mateo. Jordi, què tal? Molt bona tarda.
Hola, la situació marítima es mantindrà molt tranquil·la al llarg d'aquestes hores. Tenim hores d'ara un cel força serenat, només amb alguns intervals de núvols baixos de forma molt puntual. Aquests intervals de núvols es podran mantenir al llarg de les properes hores, però també de forma molt puntual, fins primera hora de demà divendres, i tornarien a reaparèixer a última hora del divendres. Durant les hores centrals del dia tornarà a impulsar-se l'ambient assolellat. Pel que fa al vent, en principi han de continuar la marinada, vent de component sud que continuarà bufant amb algunes ratxes fortes, això sí, principalment a punts del sector central i sud del litoral, afluixarà al llarg de la propera nit i de cara a demà tornarà a reforçar-se a partir del matí amb vent en general de component sud que tornarà a bufar amb algunes ratxes fortes al centre del dia. A punts del nord de la Costa Brava fins i tot tindrem una mica de tramuntana entre fluixa o moderada durant les primeres hores del divendres. Pel que fa a l'estat del cel, continuarem en general amb predomini del marejol a tota la costa, sobretot durant les hores centrals del dia, quan fins i tot quan es reforci la marinada també podrem tenir principalment en àrees del sector central del litoral algunes àrees de maror. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs bona tarda, Jordi, fins demà. Aquesta és la previsió per les properes hores, per tant, roba fora i a buscar la fresca. Allà on estigui.
Connectem amb l'actualitat.
Vinga, va, comencem fent un cop d'ull a l'actualitat del dia. En surt aquest matí a Riudellots de la Selva per una fuita d'àcid nítric en un tren de mercaderies que estava aturat a l'estació. Cristina.
La fuita s'ha produït al voltant de les 6 del matí i ha provocat un petit núvol tòxic. Preventivament, els bombers, que hi han treballat amb 9 dotacions, han evacuat una benzinera que hi ha tocada a l'estació de tren i han confinat dues empreses. Arran d'aquest succés, Protecció Civil ha activat el pla Ferrocat en estat de prealerta i el pla Transcat per mercaderies perilloses. L'incident ha afectat a la línia R11 de Rodalies i s'ha tallat també la C25 en ambdós sentits de la marxa al seu pas per Riudellots de la Selva. Pels vols de les 9 del matí s'ha donat per segellada totalment la fuita per part dels bombers i s'ha aixecat el confinament. També s'ha restablert la circulació per via única dels trens entre Maçanet i Girona, que havia estat aturada més de 3 hores. Els viatgers de Girona a Figueres s'han derivat al servei d'AVE i els que es dirigien a la Costa Brava se'ls ha recomanat mètodes alternatius de transport degut a la manca d'autobusos per la temporada estival. Amb la circulació de trens, Protecció Civil ha donat el pla d'emergències Ferrocat per desactivat.
I finalment, la Diputació de Barcelona ja té presidenta. Serà Núria Marín, la socialista. Isabel.
Doncs sí, també és alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat i ha sortit escollida en segona volta per majoria simple gràcies als vots del Partit Socialista i de Junts per Catalunya. Durant la primera votació no ha aconseguit els vots necessaris per a la majoria absoluta, l'obtenir 23 davant els 17 de Dionís Guiteres, que era el candidat d'Esquerra Republicana. En el seu discurs d'investidura, Marina ha posat en valor el diàleg com a eina de consens. Treballar plegats en allò que ens uneix és la millor manera de començar a apropar-nos en allò que ens separa, ha afirmat de la mateixa manera que s'ha compromès també a treballar fermament durant la seva legislatura. La seva investidura no ha estat exempta de polèmica, sobretot pel que fa a Esquerra Republicana, que fins a l'últim moment ha mantingut l'oferta de la presidència a Junts per Catalunya. També des de l'Assemblea Nacional s'ha vist amb mals ulls aquest pacte i és per això que s'han concentrat davant la Diputació sota el lema ni pactes ni abstenció amb el 155, una concentració que ha acabat aplegant un centenar de persones.
Doncs finalment s'ha fet efectiu l'acord entre Junts per Catalunya i el Partit dels Socialistes. Bé, com deia aquell, encerts, no? Bona feina i encerts.
Sort i encerts.
O sort i encerts en la presidència de la Diputació. Gràcies, Isabel. Fins després.
Fins ara.
Fins ara. I ens anem a Tarragona perquè han desestimat els recursos de l'exalcalde i la resta d'investigats pel cas Inipro. Daniel Rodríguez.
La jutgessa de Tarragona, que investiga el cas, ha desestimat el recurs forma presentats pels investigats, entre els quals Veu d'Elles, l'exalcalde socialista Josep Fèlix Ballesteros, però també l'extinent d'alcalde i exportador del govern municipal Begoña Floria. La CUP, acusació particular en el cas, ha fet pública la decisió judicial i es manté ara a l'espera del que es decideixi a l'audiència provincial, tot confiant que s'acabi obrint judici oral. De fet, la mateixa fiscalia ja es va oposar a que s'estimessin els recursos. Recordem que aquest cas gira sobre el contracte subscrit l'any 2010 entre l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona i l'empresa Inipro i que es va prorrogar al marge de la normativa de contractació durant els anys 2011 i 2012. Oficialment, el contracte tenia com a objectiu la intervenció i potenciació de l'associacionisme de població immigrant, però, segons el jutjat, aquests treballs no han quedat acreditats en les memòries justificatives i, realment, el que s'estaria portant a terme eren activitats en benefici del Partit Socialista de Catalunya.
I ens anem cap al Baix Gaià, perquè els alcaldes d'aquesta comarca es reuniran demà amb el subdelegat del govern espanyol per trobar una solució a la rotonda de Torredembarra, Ivan.
La lluita per trobar una solució que pugui satisfer els veïns de la comarca del Baix Gaià continua i serà, com deies, aquest divendres 12 de juliol que els alcaldes de les poblacions de la zona es reuniran amb el subdelegat del govern espanyol, Joan Sabater, a Tarragona. A la cita, Sabater rebrà els alcaldes de Torredembarra, Roda de Barà, Altafulla, Creixell, el Catllà, la Nou Vespella i la Riera de Gaià i Salomó. Tots ells seran a la trobada convocada a 11:45 del migdia, demà a la seu de la subdelegació del govern central a Tarragona. El que pretenia ser, recordem, una solució de foment a les retencions que s'hi formaven els dies de més trànsit, s'ha convertit en una mesura que ha aixecat una forta onada de protestes entre els veïns que fan servir habitualment aquesta carretera. De fet, des del passat mes de juny i durant tot aquest mes de juliol, els veïns continuen fent talls en aquest tram de la via T214 entre Torredembarra i Altafulla, i més encara quan Foment ha contestat als veïns de forma contundent, assegurant que el govern central no té cap actuació prevista per modificar aquesta situació. Caldrà veure, per tant, com avancen les converses demà per si finalment es pot trobar una solució que posi fi al malestar que es viu en aquesta zona a causa de la situació viària que es dona a la rotonda des de fa exactament avui un any.
Bueno, doncs estarem atents a aquesta notícia. Per cert, a Salomó avui se'ls ha cremat un petit incendi forestal que han pogut controlar bé, però bueno, que al Baix Gaià avui anaven tots com molt preocupats. Me'n vaig a les cases d'Alcanar. Una campanya que s'inicia en aquestes cases per ajudar a 120 famílies de Colòmbia. Judit.
Se tracta d'una campanya de micromecenatge amb la que se pretén recaptar 8.000 euros per comprar una màquina per extreure el suc de la canya de sucre i entregar-la a 120.000 famílies indígenes colombianes. El casenc impulsor, Jordi Queralt, juntament amb Nil Camprubí, veí de Manresa, ha iniciat aquesta campanya després d'haver coincidit per casualitat tots dos a Colòmbia. L'han iniciat a l'adonar-se que aquestes persones han estat anys desplaçant-se per una guerra i que la màquina amb la que extreien el suc de la canya de sucre se'ls va espatllar i, per tant, no poden elaborar productes de primera necessitat per vendre-ho i intercanviar amb altres comunitats de la zona. La iniciativa, batejada com un futur per a la comunitat indígena de Chachajo, estarà coordinada per la Universitat del Tolima, que s'encarregarà de dur la màquina a la comunitat i del seu manteniment.
Doncs des d'aquí, felicitats per la iniciativa i, en tot cas, entre tots siguem capaços de donar un futur en aquestes 120 famílies. Gràcies, Judit. Fins després.
A vosaltres. Fins ara.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. Espècies autòctones.
Vinga, va! Ja hem conegut gripaus, hem conegut sargantanes, hem conegut tortugues, hem conegut tot tipus de rèptils, i no ens aturem aquí, perquè l'Ivan sembla que ens porta nous animals per descobrir. Ivan, t'escoltem.
Doncs seguim descobrint noves espècies autòctones. Daniel Fernández, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui parlem de serps.
Sí, Avui parlem d'una serp molt especial.
De quina?
Pues és una serp que el seu nom ho indica tot. És la serp d'aigua.
Això és curiós, ara en parlarem, però... per què serp d'aigua si en realitat totes les serps poden nedar? Tu et pots trobar qualsevol serp a l'aigua, no?
Però bueno, hi ha unes serps que per les seves característiques, sobretot alimentàries, tenen aquesta cadència, no?, d'estar dins de l'aigua. I aquesta és la serp d'aigua, és una nedadora per excel·lència. Molt altres espècies podien estar dins de l'aigua, podien nedar una mica, però s'ofegarien dins de l'aigua. Aquesta serp no, aquesta serp està adaptada totalment al medi aquàtic i la seva alimentació principal són peixos i granotes. I els seus capgrossos. A més, s'ha adaptat per caçar els peixos, traient la llengua molt poc a poc, i aquests es veuen atrets per aquesta llengua, venen i, clac, els agafa.
No sé, Daniel, si es té constància de per què s'ofeguen la resta de serps, aquesta no s'ofega, no sé si hi ha alguna explicació per això.
Bueno, aquesta ha patit adaptacions, no?, per estar dins de l'aigua. Poden estar llarg temps sota l'aigua, sense respirar, pues, té les seves adaptacions morfològiques per poder viure al medi aquàtic o adaptar-se al medi aquàtic. De totes maneres, són rèptils, i com a rèptils han de sortir a prendre el sol, han de fer l'aposta la fan fora de l'aigua, a les parets de la bassa, bueno, i a prop de la bassa, i després tornen a l'aigua. I a més, s'ha adaptat tant a la seva alimentació que, com els amfibis són principalment nocturns, com ja hem parlat, pues ella, a la nit, la podem trobar dins de l'aigua caçant amfibis, perquè és més fàcil agafar la seva alimentació principal. I també té un nom diferent, que es diu la serp escurçonera.
De fet, molta gent la confon, amb l'escurçó.
Ens arriben mails, trucades, whatsapps, centenars a l'any, dient, tinc un escurçó a casa. No, senyora, el que té vostè a casa és una serp d'aigua. Però si té la cigassada i el cap triangular i tal. Dic, sí, però la pupila és rodona. Les escates del cap, de sobre del cap, són grans, les escurçons són petites, i la pupila és vertical. El que passa que aquesta serp ha fet un... és mimètica, no, és críptica amb els escurçons, i el que fa és té el zigzaga molt semblant a l'escurçó, i quan es veu amenaçada, aixafa mandíbules i sembla que trianguli el cap, però és una adaptació que ha fet ella per semblar un escurçó i protegir-se, no? Segur un escurçó no em mengis. El que passa que també va en detriment d'ella, perquè la gent les mata molt sovint pensant
que és un escurçó.
Que és un escurçó. No es poden matar, és una espècie protegida, també hem de dir, però molta gent les mata. I el que estan fent, bueno, és un benefici, no? Mantenen unes poblacions d'amfibis a ratlla, els peixos... Bueno, fan la seva funció dins de l'ecosistema com qualsevol una altra espècie. Però... i molta gent les confon, i per això té un altre nom vernacle, que és la serp escurçonera.
On podem trobar aquest tipus de serp? No sé si la trobem a estanys, la podem trobar a rius, a desembocadures...
La trobem a tot arreu. És una serp que s'adapta a qualsevol medi aquàtic, ja siguin basses, ja siguin rius, ja siguin desembocadures, el Delta l'Ebre està ple, per exemple, i la podem trobar a alta muntanya, la podem trobar... a altituds de fins a 1.500 metres. És una cerca...
Àmpliament distribuïda,
Distribuïda i a gran altitud.
I estem parlant d'una serp perillosa, perquè s'assimila, s'assembla una mica, no?, també a l'escurçó, dèiem. No sé si en aquest sentit també s'assembla en la seva perillositat o no.
És tan perillosa que l'únic que fa és no mossega. L'únic que fa per defensar-se és fer-se la morta i deixar anar un líquid pestilent, que sembla que estigui morta, de la glàndula de rastre, que li diuen, i fa pudor i es fa la morta. Imagina't la perigositat. I no mossega mai.
No mossega.
O sigui, és que nosaltres, quan treballem amb ella, quan fem els estudis, és que no ens ha mossegat mai. A mi no m'ha mossegat mai una serp. I he agafat milers per fer estudis i tot això, sempre amb permís. Però, i és una història perquè és una serp que mai mossega. És una serp que és totalment inofensiva. És no sé, com agafar un cuc.
I això de fer-se la morta, no sé si és habitual també la resta de serps o és una característica d'aquesta.
Mira, curiosament és una característica típica de les serps d'aigua. Les serps d'aigua es fan la morta, tant la serp d'aigua com la serp de collaret fan això que es diu tanatosi. Tanatosi és la capacitat, no?, de fer-se el mort, però és que a més giren el cap, els posen al revés, deixen caure la llengua. No, és una obra de teatre perfecta. I fan pudor i sembla que estan morts i els predadors diuen, esto está muerto y podrido. No, però sí.
Escolta, la serp d'aigua té problemes de conservació o pues, està bé?
La contaminació de les aigües, bueno, les persones, no?, la versió humana que fa que les matin, cada vegada més, pues, si no hi ha amfibis, no?, les malalties emergents dels amfibis també faran que hi hagi una regressió d'aquestes serps, la carència del seu aliment, bàsicament, la sobrepesca, pues, fa que les poblacions baixin perquè no tenen recursos.
Quin tipus de peix menja, per cert?
Qualsevol tipus de peix.
Qualsevol tipus de peix,
ja no té... Si és un peix, me'l menjo. Sí, li cap, clar. De la mida idònia, clar.
Perquè estem parlant d'una serp més... És petiteta, eh? No estem parlant d'una serp tampoc massa gran.
Podem dir que és una serp mitjana, vale? Fa entre 75, pot arribar a un metre, però no sol passar el metre. Sempre les trobem serps de 40, 50 centímetres. Ja és una gran serp d'aigua. Però és això, és una serp que no té grans problemes de conservació, les poblacions són bones, però, clar, hem de tenir en compte que la contaminació dels punts d'aigua, l'abandonament dels punts d'aigua que s'assequen i tot això, pues va en rendiment perquè necessita l'aigua per complir la seva funció.
Daniel Fernández, herpetòleg, ens hem de quedar aquí, no tenim temps per més, però moltíssimes gràcies per venir avui al programa a parlar d'aquesta serp d'aigua i ens retrobem la setmana vinent.
Gràcies a vosaltres. Merci.
Doncs jo, independentment del si és o no és, si em trobo una serp, que voleu que us digui gràcia, no me'n fa cap ni una. Així arribem gairebé a 4:45 de la tarda. Seguim aquí, al Far, amb tots vosaltres.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Potser per tu porto balcons de roba estesa i el meu viure té parets de pedra seca. Potser per tu, de barraques i conreus plens d'oliveres. Potser per tu. Els mesos sense erra neixen torrents amb l'esperança per bandera. Potser per tu l'estiu és un pont de la primavera. Potser per tu. Potser per tu tinc aquest plor de polseguera, una llarga pena que pesa com una pedra. Potser per tu hem après que la vida no s'espera. Potser per tu. Potser és per tu que tenim deutes i albuferes i temps a les mans per cuidar la nostra terra, treballant la fruita dolça i la verema d'un anhel de llibertat. Ets la trinxera d'un anhel de llibertat, ets la trinxera. per tu arrenca en vi la nostra festa i s'alça la muixaranga com ho fa el camp la corbella. Potser per tu la gent té ganes de riure per sempre. Potser per tu.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de cinc. Doncs aquest dematí el conseller d'Afers Estrangers, Alfred Bosch, ha avisat o ha fet pública la voluntat del govern de la Generalitat de, en el cas de que ONGs com Open Arms siguin sancionades, siguin multades, tal com ha anunciat Pedro Sánchez, per rescatar vides a la Mediterrània, la Generalitat elevaria una denúncia a estaments superiors amb la voluntat de posar-se al costat i deslliurar la ONG de la sanció de, repeteixo, 901.000 euros que li pot caure si finalment Pedro Sánchez executa la seva amenaça. En volem parlar i per fer-ho saludem a aquesta hora de la tarda a Mireia Borrell. Ella és secretària d'Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya. Mireia Borrell, molt bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Sorpresos i d'altra banda, satisfets de veure que el govern es posa al costat d'ONGs catalanes que defensen els drets humans.
Exacte, així és. O sigui, quan hem rebut la notícia de que Open Arms va salpar per continuar amb la seva feina, amb la seva tasca humanitària, doncs també vam rebre la notícia de que el govern espanyol, un govern suposadament d'esquerres, va avisar i va advertir, amenaçar Open Arms de multar-los fins a una multa de 900.000 euros, no? Dient-nos-hi doncs, que estaven posant en perill la seguretat marítima. I amb això doncs, nosaltres com a govern el que estem fent és dir el que ja hem reiterat o que el conseller Bosch ja ha reiterat, que és que el rescat és una obligació moral i legal d'acord amb el dret marítim internacional i que, per tant, és la nostra obligació i l'obligació del govern espanyol de defensar aquests rescats humanitaris.
Amb quines eines i a quins estaments ens podem dirigir davant d'una possible sanció?
Això és el que estem analitzant ara, és a dir, el que sabem és que, segons el dret marítim internacional, hi ha la Convenció de la ONU sobre el dret del mar, l'article, especialment l'article 98, que parla de l'obligació d'assistència a persones que es troben en perill al mar. Llavors, el que estem fent és analitzar internament a quines instàncies internacionals ens podem dirigir. Evidentment, doncs, s'ha de llegir d'una manera amb consciència i hem d'acabar de veure doncs, exactament on ens dirigirem.
Per tant, el que estan fent ara, d'alguna manera, és una tasca de recollir d'informació per si, perquè de moment s'ha fet l'amenaça, però no s'ha fet efectiva aquesta amenaça, per si se'l sancionés, no?
Exacte, és a dir, aquí des de govern estem fent tot el que està a les nostres mans. Vam fer, ja va sortir les notícies, un grup de treball de Port Segur, on posàvem d'acord tot el govern i en especial 5 departaments, exteriors, interiors, territori, salut i afers socials, per tal de declarar els ports que són competència de la Generalitat de Catalunya ports segurs. Llavors, aquesta és la segona, no? una segona jugada, com si diguéssim, o una segona activitat que fem des de govern, de dir si aquesta amenaça del govern espanyol es compleix, doncs hauríem d'anar i hem d'anar a les instàncies internacionals.
Precisament, una de les coses que hem fet des del FAR aquest matí, quan hem llegit aquest anunci, no?, del conseller Bosch, ha estat anar a buscar a Catalunya Port Segur, que és una proposta del febrer d'aquest mateix any. A dia d'avui, però, no ha calgut activar els protocols o sí?
De moment no, però és una situació de crisi que es viu a tota Europa i que no sembla que s'acabi aviat i, per tant, el que estem fent és treballar al màxim per tal de veure com la podem activar. És evident que no tenim tots els instruments que ens agradaria com a govern de Catalunya. Hi ha moltes competències doncs, que estan a mans de l'estat espanyol i és una de les raons no, per sempre diem, quan parlem d'una república catalana, no, parlem sempre d'una república progressista on s'acullin tots aquests drets i on aquests temes socials siguin prioritaris.
Per tant, de moment no s'ha activat i no es podria, a hores d'ara, tal com estan les coses, pel que dieu?
De moment, el que hem vist és que de moment no és necessari i en PIC doncs, es produeix una situació, evidentment totes aquestes reunions que anem fent s'aniran doncs, intensificant per a la situació de crisi poder respondre com hem de respondre com a govern.
Suposo que els heu comunicat els de Proactiva, no? la determinació. Què us han dit?
Sí. És a dir, estem en contacte, jo personalment amb ells, no? Evidentment això està més a nivell de consellers, però és evident que estem sempre en contacte amb ells i ja la iniciativa de Ports Segurs la van rebre molt bé i preferim també estudiar i analitzar més a instàncies, doncs el que hem dit, no? Quines instàncies internacionals podem anar, parlar amb ells, consensuar-ho amb ells i veure quina és l'estratègia més bona per tal de que es pugui continuar fent aquesta tasca humanitària que és absolutament imprescindible i la qual malauradament no es troben molts aliats entre els estats europeus i la mateixa Unió Europea fins i tot, no? És a dir, es va fer una directiva el 2002 sobre el delicte de tràfic que evidentment doncs, entra una mica en contradicció amb el dret marítim internacional d'assistència a persones que es troben en perills. No? Llavors es tracta de veure, cada govern ha de pensar com es posiciona, si de manera conservadora i de manera excloent cap als immigrants i les persones necessitades o de manera més incloent si el govern de Catalunya està a la segona categoria.
Precisament, una de les coses que hem après aquests dies parlant amb Open Arms i amb d'altres ONGs que també operen a la Mediterrània cercant i salvant vides, o sigui, una cosa que hem après és que l'actitud dels governs d'Espanya, d'Itàlia, ara sembla que Malta ha millorat una mica més la seva actitud, però fins ara era també la mateixa que pràcticament la d'Itàlia. La de Grècia és una actitud forçada per països com Alemanya, Holanda, és a dir, països del nord que saben que molts d'aquests immigrants, quan arribin a les costes europees, el primer que faran probablement serà marxar cap a aquests països més rics per mirar de refer allà la seva vida. I, per tant, des del nord s'empenya al sud perquè actuï en contra d'aquests immigrants. No?
Sí.
Per tant, quan vèiem què es pot fer, dèiem, què es pot fer, perquè no contra Espanya, sinó pràcticament contra mitja o tres quartes de la Unió Europea, que són els que veuen amb bons ulls el que està fent Salvini a Itàlia, o el que està fent el govern espanyol ara amb Sánchez a Espanya, o el que ha fet Grècia, o fins fa quatre dies el que feia Malta.
Exacte. És a dir, aquí el problema que sempre apuntem des del govern, no? I ja ho apuntem al Pla Europa que estem fent des d'exterior, és que Europa, la Unió Europea, encara és un club d'estat. Això què vol dir? Que s'organitza de manera intergovernamental i, per tant, tots els estats tenen dret a veto. És a dir, encara es decideixen les coses molt per unanimitat, per molt que hi hagi procediments de majoria qualificada, sempre s'intenta buscar, entre cometes, el consens. Al final és la unanimitat i, per tant, molts països tenen dret a veto. Llavors, la Unió Europea com a tal, amb la Comissió Europea al capdavant, ha fet moltes propostes per solucionar la crisi dels immigrants, per exemple, no? i la crisi dels refugiats. El problema ve quan aquesta proposta va al Consell de Ministres. Aquí és quan es troba el veto dels països, no? Dels països que tu mateix has mencionat. Llavors, quan diem que el problema és la Unió Europea, clar, cal especificar, si la Unió Europea tingués més poders a nivell federal, no? A nivell supranacional, i també a nivell local i regional, que és al final on s'implanten les polítiques i són qui realment actua, aquest problema no existiria de manera tan intensa. Per tant, sempre des del govern de Catalunya diem el gran problema de la Unió Europea és que no és una Unió Federal. Si hi haguessin més poders, la Comissió Europea podria fer que aquestes propostes s'apliquin i els poders locals i regionals les podrien aplicar. No? Avui el que veiem és que el drama el veu la gent local, el pateix la gent local. Sí. I és evident que la gent sí que vol que se salvin aquestes vides humanes i que s'acullin els refugiats quan faci falta. Mm. Llavors això xoca amb les polítiques més estatals que es mouen per altres interessos.
Bueno, aquí mantenim contacte sovint també amb la gent de Salvament Marítim i ens han explicat de l'alçada d'un campanar del que està passant a la mar Mediterrània davant d'Algeciras, no? On van embarcats amb guàrdies civils, on els fan estar esperant fins que arriben les patrulleres marroquines. L'altre dia denunciaven que les patrulleres marroquines estan operant amb aigües sahara espanyoles. Vull dir que és una cosa fora de norma i que no havia passat mai. Vull dir que en aquest sentit la pressió és certament important. Doncs tant de bo, no hagueu de fer res. És a dir, a mi m'agradaria pensar
sí,
que aquest és un anunci que queda
en això. Amb això que apuntaves, no, de que les persones són retornades, només el 2018 una xifra, 15.000 persones que intentaven creuar el Mediterrani van ser tornades a Líbia. I a Líbia són detingudes arbitràriament, maltractades, torturades, venudes com a esclaus i esclaves. Clar, això no s'ha de poder permetre. I bueno, des del meu govern de Catalunya intentem posar tot el que està al nostre abast per evitar això.
Mireia, li agraeixo molt que ens hagi atès. Mireia Borrell, moltíssimes gràcies, bona feina i estem en contacte davant de qualsevol novetat. Ens tornem a comunicar. Fins la propera.
Fins la propera. Adéu.
Doncs veurem i esperem que no calgui, que el govern hagi de fer res en aquest sentit. Per cert, on sí que faran, ja ho han anunciat, ha estat l'anunci de l'aturada cautelar de les obres d'allargament de l'autopista C-32. Us explico. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha aturat cautelarment les obres que havien començat a finals del mes de maig. Recordem que n'havíem parlat, havien fet sobretot esbandida d'arbres, netejada de la zona per poder començar l'obra. El tribunal dona, per tant, la raó a aquells que deien que l'estudi d'impacte ambiental del projecte no complien amb la llei de canvi climàtic que va fer el propi govern de la Generalitat i que ells mateixos van fer la norma i ells mateixos se la saltaven. L'aturada és cautelar, és a dir, és momentània, i en tot cas ha estat sol·licitada per les entitats ecologistes que des del primer dia es manifesten en aquesta àrea de prolongació perquè no segueixi les obres. Dic que el govern sí que farà alguna cosa perquè ara fa una estona ja anunciava que presentarien recurs. Ha estat el conseller Damià Calvet el que ha dit que presentaran recurs perquè creuen, i estic llegint de manera textual, diu perquè creuen que el projecte sí inclou tot el que necessiten per justificar la legislació climàtica i ambiental i, a més, es tracta d'una obra important que donarà servei als veïns de Blanes i Lloret de Mar, però també a tots aquells que es moguin pel territori. Vaja, que el govern està determinat a tirar endavant de totes. De moment ho aturen, no tenen altre remei, però veurem què diu la justícia en aquest recurs. De moment nosaltres ho valorem amb el portaveu de la plataforma Stop C32, en Joan Mora. Joan, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Anem per la primera part, satisfets, suposo, no?
Sí, estem molt satisfets perquè portem anys lluitant contra aquest projecte, contra aquesta infraestructura. Cal recordar que és la segona vegada que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya atura aquest projecte. En la primera ocasió, doncs, finalment, la Generalitat va anul·lar el projecte i va tornar a tramitar tot el projecte partint de zero, diguéssim, i ara doncs, hem tornat a aconseguir que tornin a aturar el projecte per deficiències, novament, en l'estudi, en l'avaluació ambiental, de l'impacte ambiental de l'obra.
Aquesta és una qüestió, no és menor, perquè és molt curiós que es determinin i que es detectin deficiències amb un estudi que ha de complir una norma que el propi departament redacta. És difícil d'entendre i sobretot difícil d'explicar.
Bueno, no, realment no és tan difícil d'entendre, perquè tot i que la llei del canvi climàtic la va aprovar el mateix Generalitat, el mateix conseller que impulsa aquesta obra i que ha preparat tot el projecte, aquest projecte és un projecte que ve heretat de l'any de finals dels anys 90. Uh-huh. És un projecte que en la seva època va tenir informes desfavorables, que només es va acceptar una part del projecte, i tot i això, doncs, l'any 2015, el que llavors era conseller de territori, el Santi Vila, doncs va recuperar aquest projecte, va signar un conveni amb Abertis i el va intentar impulsar. Què passa? Doncs que ara, en el 2019, estan intentant tirar endavant un projecte que es va, diguéssim, redactar el 2015, i llavors no estava la llei del canvi climàtic en vigor, no?
Vale.
Aquest és el tema. Ells ni tan sols contemplen la llei del canvi climàtic quan parlen de la normativa en la que s'ha de basar aquest projecte. És a dir, l'únic que han fet és agafar el projecte del 2015 i tornar-lo a presentar ara, en el 2019, sí. Doncs descuidant, en aquest cas, que havíem de complir amb la llei del canvi climàtic. No?
L'aturada és cautelar, és a dir, l'aturada és momentània, suposo que esperant a que el tribunal s'ho miri bé, i d'altra banda també el recurs era esperat que això pogués passar. Amb quina actitud i amb quin ànim encareu aquesta segona etapa?
Bueno, realment el més difícil era aturar l'obra, era que acceptessin les mesures cautelars. Les mesures cautelars no són momentànies, és a dir, ara la Generalitat, evidentment, té un període de temps per poder presentar unes al·legacions en contra d'aquestes mesures cautelars, però quan el tribunal pren aquesta decisió és perquè realment troba fonamentat que hi ha problemes en aquesta declaració, en aquest estudi d'impacte ambiental, no? I, per tant, si, quan la suspensió aquesta sigui, diguéssim, ferma, després de estudiar les al·legacions de la Generalitat, doncs aquesta la suspensió durarà tot el temps que duri el procediment judicial, que en el primer recurs doncs van ser 2 anys, i durant aquests 2 anys van estar aturades les obres, i ara doncs esperem que faci exactament el mateix. No?
Aquesta és una obra que ara el conseller Calvet aquest migdia deia que és de gran importància per la gent que viu a la zona i per la resta del territori. Això és el que diu el conseller. Realment és de tanta gran importància, i a qui li interessa aquesta obra? Jo dic perquè si vosaltres representeu la gent que viu al territori i no la voleu, i tampoc no veig manifestacions a la porta de la conselleria demanant la seva construcció, realment a qui li interessa tirar endavant això?
Clar, aquí estem parlant d'empreses molt poderoses, empreses de l'IBEX, estem parlant d'Abertis, que és la concessionària d'autopistes, i que d'aquí a 2 anys se li acaba la concessió de l'autopista del Maresme i que, per tant, necessita fer noves inversions per allargar aquests peatges del Maresme, que tota la gent del Maresme està esperant amb candeletes doncs, que s'acabin els peatges. Doncs bé, si permetem que es faci aquesta nova inversió, els peatges continuaran per amortitzar aquesta inversió. Per tant, els interessos, evidentment, no són de la població. La població sí que reclama, evidentment, que es faci alguna cosa per millorar la mobilitat, i en això nosaltres som els primers en dir que existeixen unes alternatives viables que fins i tot estan aprovades per la pròpia Generalitat des de l'any 2012, que és el desdoblament de la xarxa actual, però, en canvi, doncs, opten per allargar l'autopista, que beneficia clarament a la concessionària d'autopistes i, de retruc, evidentment, millora la mobilitat a la zona, però amb un impacte ambiental molt elevat, perquè pensem que estan obrint un nou corredor a mig dels boscos de Blanes i Lloret, una zona amb un elevat valor ecològic i que pretén travessar doncs, 2 turons, 4 rieres, amb una obra d'enginyeria molt, molt forta. No? En canvi, les alternatives doncs, són molt més econòmiques i tenen un impacte ambiental molt més baix, per no dir pràcticament nul. El que passa és que les alternatives s'han de pagar amb els pressupostos de la Generalitat, i l'autopista la paga Abertis a canvi d'allargar aquest peatge.
L'obra ha començat, encara que no veiem ni un gram de ciment damunt del territori, l'obra ha començat, perquè les obres comencen des del moment que les màquines comencen a treballar damunt del terreny, i les màquines ja han treballat damunt del terreny, es van dint no sé quants milers d'arbres, avui feu el compte de tota aquesta zona. Ara les màquines deixen de tallar arbres, per tant s'aturen. Si això tirés endavant, qui se'n fa càrrec del mal fet?
Clar, evidentment, el primer que hem fet nosaltres és demanar a la Generalitat que desisteixi ja d'aquest projecte, que no esperi a la resolució judicial que pinta que no els hi serà favorable, com tampoc ho va ser durant el primer recurs, i que, per tant, el que no podem permetre és tenir 2 anys doncs, al bosc de la manera que l'han deixat, no? És a dir, amb fusta tirada pel terra, amb pistes forestals obertes pel mig del bosc. Nosaltres el que demanem és que la Generalitat immediatament, l'estiu, evidentment, doncs faci tota la restauració ambiental i paisatgística de la zona i aposti per tirar endavant les alternatives, que és el que la gent demana.
Quants arbres eren els que han tallat ja, de moment?
Bueno, nosaltres hem comptabilitzat que aproximadament han actuat sobre un 20% de la superfície. Estaríem parlant del voltant de 15.000, 20.000 arbres.
Déu-n'hi-do.
D'un total de 60.000.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, per tant, aquesta és la situació que tenim a dia d'avui. Ara caldrà esperar que la justícia, d'alguna manera, mogui peça. Pot ser que s'acabés la concessió a l'agost del 2021. Recordem, la concessió de l'autopista del Maresme, del primer peatge, del de Mataró, no del d'Arenys, del de Mataró, s'acaba el 31 d'agost del 2021. Podria ser que això passés sense que aquesta autopista s'hagués d'alguna manera tirat endavant o no?
Clar, això és el que estem esperant. Vull dir, en el moment que l'obra vagi més enllà d'aquesta data que estàs dient, 31 d'agost del 2021, no tindrà cap sentit per la concessionària invertir, perquè no hi haurà manera de recuperar aquests diners. Per tant, doncs, ens estalviarem doncs, tot aquest dany en el territori i continuar pagant peatges, que al cap i a la fi doncs, també és el que afecta a tota la gent del Maresme.
Doncs aquesta és la situació. Què us diuen els advocats, Joan?
Estic molt satisfet.
Sí? Sí,
a l'auto de la suspensió cautelar, la veritat és que no deixa dubtes en que realment no han complert la llei del canvi climàtic. És a dir, ells ja han presentat al·legacions durant la part prèvia de la suspensió cautelar i el tribunal l'ha rebatut de dalt a baix. Vull dir, és molt clar que han obviat aquesta llei del canvi climàtic perquè tenien pressa en tramitar tot el projecte per començar les obres i acabar-les abans de que s'acabi la concessió de l'autopista.
Que, per cert, ja que són posats, què diu la llei del canvi climàtic, si ens en pots fer 5 cèntims?
Sí, la llei del canvi climàtic té un article que és específic per als projectes d'infraestructures de transport, on diu, per exemple, doncs que quan tu fas la valoració de les diferents alternatives o traçats que vols estudiar, doncs has de tenir en compte les emissions de CO2 que produiran cada una de les alternatives, i també, per exemple, s'ha d'estudiar els efectes que tindran els fenòmens meteorològics extrems sobre aquesta infraestructura. És a dir, estem parlant d'inundacions, doncs, estem parlant d'un desgavell extrem. Clar, com afecta tot això a l'entorn? Evidentment, això no s'ha produït durant l'avaluació ambiental, perquè si s'hagués produït, doncs potser s'hagués escollit una altra alternativa. No?
Yeah.
I, per tant, el jutge entén que tot el procediment ambiental està viciat, està condicionat des del començament i, per tant, no es pot donar com a vàlid l'alternativa que ells han escollit, que era el projecte de l'any 2015.
Doncs veurem finalment què determina el jutge. En tot cas, esperem que s'aturi aquesta obra, que s'aturi l'expoli de l'entorn natural i que, d'alguna manera, no perpetuem els peatges arreu del país, perquè a sobre s'havia dit que aquesta... S'havia arribat a dir que aquesta autopista la pagava Cessa. Bueno, Cessa, Abertis. És a dir, que això ho pagaven ells, bueno, perquè... Per simpatia, per entendre'ns. És a dir, perquè... Així, no?
S'han dit moltes coses i la veritat és que el que ja signen en el conveni és molt clar i estableix que aquesta infraestructura s'ha de pagar per la renovació dels peatges o bé per pressupostos de la Generalitat, que bueno, doncs són els que són, han prorrogat i no tenen ni per arreglar la carretera actual,
sí, sí.
Doncs encara menys per amortitzar aquests 90 milions d'euros que val aquest projecte. No?
Joan Mora, moltíssimes gràcies. Estem atents, estarem alerta i veurem finalment com acaba aquesta suspensió cautelar, suspensió temporal decretada pel jutge. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
A reveure, bona tarda. En Joan Mora és portaveu de la plataforma Stop C32, valorant aquesta decisió que coneixíem tot just al llarg del dia d'avui, amb valoracions i contravaloracions. Així arribem gairebé a les 5, però abans...
Navega amb el Far. El concurs del Far.
Abans agafem aquesta C32 i ens n'anem cap a Girona, en concret cap a l'Empordà, per saludar la Cristina i que ens expliqui quina és la pregunta del concurs d'aquesta setmana i quin premi és el que sortegem entre tots els que hi participin. Cristina.
Doncs bé, ja estem a juliol, eh? Ja qui no està de vacances ja les olora, si més no, i per això aquesta setmana us preguntem com serien les vostres vacances perfectes, com serien les teves, Cano?
Ui, millor que no t'ho expliqui, ara no es pot explicar això. No, però bé,
seria... Estem en horari infantil, vale, continuem.
Endavant, sí.
Bé, doncs a sobre, aquesta setmana tenim premi doble, o sigui, no un, sinó tenim dos premis, i és precisament per als concerts al Fòrum Romà d'Empúries, que és un paisatge idíl·lic, i podreu anar a veure-ho, si participeu a través del Far FM, a través del nostre Facebook i el nostre Twitter... Exacte, sí. Doncs podreu guanyar una entrada doble pel concert que fan el dia 10 d'agost de Catarres, els osonencs ISU, sí. I una altra entrada doble pel concert del 12 d'agost dels Pets i Paula. Per tant, si sou fans d'aquests quatre grups, ja sabeu, a participar i a guanyar i anar a gaudir d'aquests concerts al Fòrum Romà d'Empúries. Només heu de dir com serien les vostres vacances perfectes.
T'haig de dir que jugar. Les meves vacances perfectes serien l'equilibri entre no fer res i omplir-me el dia de fer coses. És a dir que...
Pensava que anaves a dir omplir-te la panxa de gambes.
No et pensis, eh? No. Va, t'ho explicaré després.
Jugueu amb nosaltres. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Ràdio L'Escala.
La xarxa.